Benvinguts a l'informatiu vespre d'aquest dilluns 9 d'octubre. L'informatiu coneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Després d'un cap de setmana força tranquil, tornem a l'activitat a l'infovespre, la que sembla que serà una setmana històrica al nostre país, degut a la compareixença que farà demà dimarts el president Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat, i que pot fer canviar el rumb del país en molt poques hores. Nosaltres seguirem molt atents les seves declaracions, però mentrestant no hem d'oblidar l'actualitat de la comarca ni de les nostres poblacions, que també tenen molts temes interessants que hem de tractar. A l'apartat tècnic tenim a Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. I comencem destacant els titulars d'aquest dilluns 9 d'octubre. Dissabte, diverses desenes de persones van unir-se a la mobilització Parlem a la plaça de l'Ajuntament de Tordera. Aquest passat dissabte, una seixantena de persones van concentrar-se a la plaça Major de Palafolls per reclamar diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat davant de la situació política que viu Catalunya. L'agrupació del local del PSC de Calella condemna els insults i amenaces rebudes a l'Ajuntament, a la ciutat i especialment a les que s'han adreçat a l'alcaldessa Montserrat Candini arran dels fets de l'1 d'octubre. Demà dimarts 10 d'octubre se celebra el ple ordinari de l'Ajuntament de Palafolls després que fos ajornat el passat divendres 29 de setembre per la proximitat del referèndum d'autodeterminació. El grup Mouta de l'Escola Pia de Calella ha donat 205 euros a Pallassos en Rebeldia, una associació cultural i de cooperació internacional. La Fundació El Rusc de Tordera va celebrar amb èxit aquest dissabte la festa d'aniversari dels seus 40 anys. L'Associació de Pubillatge de Calella fa autocrítica i considera que ha d'explicar a les escoles el que representa aquesta tradició. Les dades d'atur del setembre indiquen que s'ha incrementat la llista de persones sense feina, però ha estat un increment moderat gràcies als resultats positius de la indústria i la construcció. La companyia elèctrica Endesa ha ajornat els talls programats per demà en el subministrament elèctric a la zona de la urbanització de Ciutat Jardí de Palafolls. CiU, Esquerra, Volem i CUP comencen converses per presentar una moció de censura contra l'alcalde socialista de Mataró, David Bote. El Partit Socialista obre converses a Blanes per un nou govern. Esquerra no descarta una moció de censura si s'hi afegeixen altres grups, però admet que l'aritmètica difícilment permet pensar en una nova majoria. Els responsables del Consistori de Promoció Turística del Consell Comarcal van presentar fa uns dies als alcaldes de la comarca una proposta per unificar determinats productes turístics comarcals. I en esports, l'amatera del Palafolls va disputar dissabte a la tarda la sisena jornada de la Lliga de Segona Catalana de Futbol, sumant un nou empat al seu historial, al quart de la temporada, després de 5 partits jugats. I aquest dissabte es va celebrar la gala del centenari del Club Futbol Calella. Els 13 equips i l'escoleta del club van anar desfilant per l'escenari de la sala Polivalent. I fins aquí els titulars, ara sí, entrem en matèria. Comencem parlant de que diverses persones s'apleguen a Tordera, la mobilització Parlem Hablemos. Dissabte, diverses desenes de persones van unir-se a la mobilització Parlem a la plaça de l'Ajuntament. Aquesta mobilització crida les institucions catalanes i espanyoles al diàleg per sortir de la situació que viu el país actualment. A Tordera, algunes desenes de persones es van vestir de blanc i van anar a la plaça de l'Ajuntament amb cartells de Parlem i Hablemos i una pancarta on posava Paz i Diàleg. Rafa Delgado, portaveu del Partit Socialista, que va assistir a la mobilització, en fa una valoració.
Doncs la faig, jo faig particularment una valoració molt positiva, perquè van venir moltes persones que compartien aquesta idea i que van veure que altres municipis, tant de costat com Palafolls o Malgrat o d'altres llocs, com a Barcelona, com a Madrid, com a molts llocs de tot arreu, doncs coincidien milers i milers de ciutadans demanant el mateix. I penso que és obrir una visió diferent del que surt als mitjans de comunicació, però que penso que és la majoria dels ciutadans que comparteix que per resoldre el problema hem de parlar.
Delgado també ha explicat en declaracions a Ràdio Tordera com es valora la situació actual que viu Catalunya des del PSC de Tordera.
Bueno, doncs dir que amb preocupació seria quedar-nos curts. Nosaltres portem molt de temps dient que aquí estem vivint el resultat d'unes polítiques equivocades. Equivocades quan ja des de fa molts anys s'ha ignorat que n'hi havia uns problemes objectius i uns problemes a Catalunya, la relació amb Espanya, i que calia fer una buscar i treballar per solucions polítiques. I després estem en contra del camí que s'ha portat ara des del Parlament de Catalunya, la força majoritària, Junts pel Sí i la CUP, doncs fent un camí que salta la legalitat, que no només la constitucional, també la pròpia, com l'Estatut, com el reglament del Parlament dels de Catalunya. I llavors nosaltres pensem que tot això estem fent un seguit d'errors que hem de resoldre i que hem de resoldre amb negociació, amb diàleg, amb respecte a la llei i amb democràcia.
El Partit Socialista de Tordera demana que en aquests moments d'incertesa i problemes s'acabin i que es torni a la normalitat establint un acord que millori la convivència, l'economia i el futur de la societat. Passem a Palafolls, concentració en aquesta població per reclamar el diàleg entre els governs espanyol i català. Aquest passat dissabte una seixantena de persones van concentrar-se a la plaça Major de Palafolls per reclamar diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat davant de la situació política que viu Catalunya. Els assistents a l'acte es mobilitzaven sota el paraigües del moviment Parlem, una iniciativa que reclama el diàleg entre els dos governs i que es manifesta sense cap insígnia política. De fet, a la convocatòria de dissabte a Palafolls i també a les d'altres localitats. Els concentrats van reunir-se vestits amb samarretes de color blanc i sense cap identificació de signe polític ni tampoc cap bandera. A l'acte, que no va incloure cap parlament i va acabar amb un sonor aplaudiment, van assistir-hi diversos regidors del Partit Socialista Iniciativa Izquierda Unida i no adscrits de l'Ajuntament de Palafolls, com també va comptar amb l'assistència de l'equip de govern del municipi. Per d'altra banda, el regidor no adscrit, Òscar Berman, va assistir ahir diumenge a la manifestació unionista de Barcelona. Berman, impulsor ara del partit Nosotros i exregidor del PP a Palafolls, va participar a la manifestació unitària de les persones que defensen de la unitat d'Espanya i que va organitzar Societat Civil Catalana al centre de la capital catalana. En aquest mateix sentit, parlem de nou de l'UO, en aquest cas del Partit Socialista de Calella, que condemna les amenaces a l'alcaldessa. L'agrupació local del PSC de Calella condemna els insults i amenaces rebudes a l'Ajuntament de la ciutat i especialment les que s'han adreçat a l'alcaldessa Montserrat Candini arran dels fets de l'1 d'octubre. En un comunicat, el Partit Socialista rebutja tota forma de violència que vingui d'on vingui, afirmen que no es pot construir sobre l'odi i ressentiment i que només amb la paraula i l'entesa es poden construir els ponts que necessita Catalunya. Els socialistes calellencs fan una crida urgent al diàleg per solucionar el conflicte. Parlem de Palafolls. El ple ordinari ajornat de l'Ajuntament de Palafolls se celebra demà dimarts, 10 d'octubre. El ple ordinari de l'Ajuntament de Palafolls se celebrarà aquest dimarts després de que fos ajornat el passat divendres 29 de setembre per la proximitat del referèndum d'autodeterminació. Un dels punts de l'ordre del dia de demà és la proposta de la bonificació de l'impost sobre béns immobles de les vivendes socials de lloguer de Palafolls, així com també està prevista la presentació del projecte executiu de la pista d'atletisme de la Figuerassa. El ple començarà a les 7 de la tarda i té prevista també l'aprovació del compte general de l'Ajuntament amb el tancament de l'exercici l'exercici de l'any passat. En matèria econòmica també està previst que s'aprovin els comptes de la gestió recaptatòria a nivell tributari del 2016, així com la recaptació de les multes de circulació imposades pel consistori, també durant l'exercici anterior, entre d'altres punts. A la part de control, en el ple de demà dimarts, està previst que el grup d'Esquerra a Palafolls presenti una moció que condemni la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya després de la violència policial que es va viure durant la jornada del passat referèndum de l'1 d'octubre a diversos col·legis electorals d'arreu del territori. Seguim, en aquest cas parlem de Calella. Mouta dona diners a Pallassos en Rebeldia. El grup Mouta de l'Escola Pia de Calella ha donat 205 euros a Pallassos en Rebeldia, una associació cultural i de cooperació internacional. En el marc de la campanya dels berenars solidaris, els nens de primer d'ESO van vendre galetes, xocolata i suc a la porta de l'escola per aconseguir els diners. Aquest matí hem pogut parlar des de Ràdio Calella Televisió amb la coordinadora del grup Mouta, Mariceli Santarén, qui assegura que els nens estaven molt motivats per recollir diners per una causa solidària.
Era el primer any que fèiem el grup Mouta de primer d'ESO i vam decidir que ells fessin algun tipus de projecte i ells van decidir que ja que estàvem amb tot el tema dels refugiats i tot el que estava passant, doncs van decidir donar o ajudar alguna ONG o algun tipus de grup i van estar documentant-se i van trobar Pallassos en Rebeldia i ells van creure que la millor manera per aconseguir diners seria fent berenars, ja que a l'escola doncs també era una iniciativa que també es feia i ells van decidir que els divendres farien berenars solidaris a les 5 de la tarda.
El càmera oficial de Pallassos en Rebeldia a Catalunya, Ernest Vila, portarà aquests diners fins al Sàhara, on es destinarà al Festival Nacional de Teatre del Sàhara.
Bé, aquests diners destinaran a una de les que estem en marxa. Es tracta del Festival Nacional de Teatre del Sàhara, al qual anem una petita caravana el 26 d'octubre, o sigui, en dues setmanetes estem allà. És un festival al mig dels campaments de refugiats del poble sahrauí i, bueno, específicament els 205 euros que vam recollir dels companys d'aquí del Mouta, doncs aniran a això, ajudar a pagar el desplaçament de tota aquesta caravana, tot el que comporta de logística i també de totes les coses que portem i regalem a la població d'allà, que no només repartim bon rotllo, riures i fraternitat, sinó que també hi ha un impacte d'ajuda també cap allà.
Doncs passem de Calella a Tordera, i és que més de 400 persones assisteixen a la festa d'aniversari del RUSC, que la Fundació El RUSC de Tordera va celebrar amb èxit aquest dissabte la festa d'aniversari dels seus 40 anys. Una cita important per a la Fundació i per a totes les persones que formen l'arca tordarenca. Les activitats del matí es van completar amb un dinar de germanor i música amb el grup Friquís. El director del RUSC, Pere Domènech, feia un balanç molt positiu i parlava de més de 400 persones assistents a la festa.
I bueno, la valoració és això, com no podia ser d'una altra manera, molt contents, ha acompanyat el temps, ha vingut pues això, quasi 400 persones d'amics de la comunitat i estem molt, 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 molt contents. Que el RUSC és un lloc molt especial i que ara en aquests 40 anys, bueno, ens sembla que ha estat una festa molt, molt bonica. Superpositiu, tornar a dir això gràcies a tothom que ha volgut venir, col·laborar, passar per aquí per dir-nos que estan molt contents del RUSC i bueno, també Ràdio Tordera, que heu vingut.
Segons el RUSC, el seu compromís amb les persones i les famílies es manté fort i encoratja a seguir endavant amb l'objectiu comú d'oferir uns suports de qualitat. La comunitat aprofita per donar les gràcies a totes les persones que els han fet costat al llarg d'aquests anys. De nou, tornem a Calella, i és que l'Associació de Pubillatge de Calella fa autocrítica i considera que ha d'explicar a les escoles el que representa aquesta tradició. Després de 2 anys de dificultats per trobar hereu i pubilla a Calella, l'entitat creu que s'ha de fer més feina encara per promoure candidatures entre els joves i donar a conèixer el que representa ser hereu i pubilla del teu poble. Marina Vergés i Oriol Terri Cabres són els nous pubilla i hereu de Calella. Van ser proclamats dissabte en un acte a la plaça de l'Ajuntament. l'Ajuntament. Aquests noms s'hi han d'afegir els d'Alba Alarcón i Martí Coll com a Pubilleta i Arauet. L'elecció d'aquests joves representants de la ciutat s'ha fet sense votacions perquè només hi havia un candidat o candidata a cadascun dels títols. Enguany, arribar fins aquí ha estat complicat perquè s'ha patit força per poder cobrir tots els títols locals del 2017 i, a més, s'ha anat a contrarrellotge. Finalment, això sí, les gestions fetes per trobar candidats a Pubilla i Areu van donar fruit. Tot i això, des de l'Associació de Pubillatge de Calella, Adela Castellà, considera que cal fer més encara per donar a conèixer el que representa aquesta tradició i posar-la en valor. En aquest sentit, segons Castellà, caldrà anar a les escoles a explicar en què consisteix aquesta tasca per animar els més joves a participar-hi.
He de reconèixer que ha sigut algú que no hem fet i que hauríem d'haver fet, que és anar a les escoles a explicar el que és el pubillatge, que la gent no ho vegi com aquella figura que va amb aquell vestit tradicional, que, cuidado, les peces del vestit de la pubilla tenen el seu significat, o sigui, que no són aleatòries, a part de la moda de l'època, eh? Deixem-ho estar, això, també. Llavors, fer aquesta feina de transmissió a la gent de les escoles. Aquest any ho van demanar-ho, i la veritat és que els volem tinguem en compte la seva petita crítica.
Castellà espera que aquesta tradició tingui futur i en defensa els seus valors perquè, lluny de la seva anacrònica, segons afirma, és una manera de reconèixer la dona catalana. A més, sempre ha vetllat per la igualtat, tenint en compte que la figura de l'hereu és molt més recent, mentre que en el cas de la pubilla data de l'edat mitjana.
L'haurem de potenciar, i no solament potenciar-la a nivell dels actes aquests que veiem, sinó que seria important que en un moment que es demana la igualtat, es demana perfectament tot entre home i dona, que veiem que nosaltres, en la nostra història i en el nostre dret, ja teníem una igualtat legal entre l'home i la dona.
El pubillatge és una tradició arrelada a Catalunya des de fa segles. Els joves escollits, com hereu i pubilla, representen el seu poble o ciutat allà on van, sobretot pel que fa a l'àmbit cultural i festiu. Anem a Tordera, i és que les dades de l'atur pugen, i en aquest cas pugen 32 persones al setembre en aquesta població. Indica que s'ha incrementat la llista de persones sense feina, però que ha estat un increment moderat gràcies als resultats positius de la indústria i la construcció. Segons el Consell Comarcal, hi ha hagut 78 persones més aturades que l'agost, un increment del 0,31%. Les pujades es concentren a l'agricultura, col·lectiu SOA i serveis. La xifra total dels maresmencs inscrits a les oficines d'ocupació és de 25.563, que fa una taxa del 12,54%. Per grups d'edat, l'increment de la desocupació més destacat es concentra entre els més joves. I pel que fa a municipis, hi ha diferències significatives. En 18 d'ells baixa la llista de persones sense feina i en 11 puja. En el cas de Tordera, podem dir que al setembre hi havia 1.083 persones aturades, que en són 32 més que l'agost, i 175 menys que el setembre del 2016. La taxa queda en el 15,14%, la tercera més alta de la comarca. El secretari comarcal de la UGT al Maresme, Lluís Torrents, creu que les dades d'aquest mes són negatives per tres motius: perquè augmenta l'atur, cau la contractació i cau l'afiliació a la Seguretat Social.
Sí, són dades negatives, a més, amb tots tres conceptes. Augmenta l'atur, cau la contractació i cau l'afiliació a la Seguretat Social. Això deixa patent, un cop més, no és la primera vegada, la situació d'estacionalitat del nostre mercat de treball i la precarietat del mateix en relació als contractes temporals.
D'altra banda, segons l'informe Evolució de la contractació temporal a Catalunya 2008-2016 presentat recentment, la temporalitat està precaritzant encara més els llocs de feina, ja que, segons Lluís Torrents, per generar 5.000 llocs de feina calen 31.000 contractes.
A nivell de la comarca, per generar 5.000 llocs de treball fan falta més de 31.000 contractes. Això vol dir que sortim a una mitja elevadíssima del número de contractes temporals per cada lloc de treball. En concret, això ens puja una temporalitat del 83% de la contractació. Això és moltíssim, i més per una comarca castigada per l'atur com és la nostra.
L'informe de la UGT Catalunya considera alarmant l'augment de les contractacions a través de les empreses de treball temporal. Concretament, s'han incrementat un 36,3%. I seguim amb Palafolls, i és que la companyia elèctrica Endesa ha ajornat els talls programats per demà en el subministrament elèctric a la zona de la urbanització de Ciutat Jardí de Palafolls. Segons han informat fonts de la companyia, els talls es duran a terme el dimarts de la setmana que ve, dia 17, i estan relacionats, per una banda, amb la reparació de l'incident del divendres 29 en un dels pals de llum de la urbanització, després que una màquina excavadora que treballava a la zona el fes caure. I anem amb informació comarcal. Comencen converses de moció de censura a Mataró, CiU, Esquerra, Volem i CUP. Comencen converses per presentar una moció de censura contra l'alcalde socialista de Mataró, David Bote. Les quatre formacions consideren que l'alcalde no ha estat ferm a l'hora de defensar els drets democràtics davant dels fets del passat 1 d'octubre. Diuen que és inadmissible que al segle XXI l'alcalde de la sisena ciutat de Catalunya sigui incapaç de condemnar amb contundència uns fets tan violents per part de la policia com els que hem pogut veure durant la celebració del referèndum. Les converses van començar a finals de la setmana passada a través de reunions que els regidors de CiU, PDeCAT van fer per separat amb Esquerra, CUP i Volem. En totes elles hi va haver un element que va coincidir, la crítica al fet que l'alcalde David Bote no condemnés enèrgicament la violència de la policia el passat 1 d'octubre. Tots els reunits estan d'acord en el fet que l'alcalde de Mataró i el partit que dona suport, el Partit Socialista, no han estat a l'alçada de les circumstàncies. Aquest és, de moment, el primer element d'entesa que es va posar sobre la taula. Seguint amb el mateix tema, el Partit Socialista, en aquest cas, converses a Blanes, estan també per un nou govern. Esquerra no descarta una moció de censura si s'hi afegeixen altres grups, però admet que l'aritmètica difícilment permet pensar en una nova majoria. La regidora d'Urbanisme de Blanes, Pepa Celaya, va dir en l'últim ple que la marxa del PDeCAT i Esquerra l'havia deixat en estat de xoc. La seva sorpresa referia sobretot al trencament del PDeCAT, ja que Esquerra s'intuïa des de fa un temps. El grup socialista, que ha quedat només amb quatre regidors i el suport de Salvador Tordera del Partit Popular, ha encetat converses novament amb diferents grups municipals, però no sembla de moment que pugui tenir gaires aliats en el tram final de mandat. I seguim, en aquest cas, parlant del Maresme, i és que es volen unificar alguns productes turístics com les rutes del Maresme. Els responsables del Consistori de Promoció Turística del Consell Comarcal van presentar fa uns dies als alcaldes de la comarca una proposta per unificar determinats productes turístics comarcals. Des de fa uns mesos s'ha preparat un recull amb diferents propostes turístiques plegades amb el títol Rutes del Maresme. Es tracta de rutes de senderisme, de modernisme, indians o les anomenades rutes de la Guerra Civil o el Camí de Sant Jaume, entre d'altres. Ara la proposta es presentarà al Fons Europeu, als FEDER de Turisme de la convocatòria 2017-2020. En un primer moment, els ajuntaments hauran d'avançar els diners dels projectes i després ho recuperaran amb les ajudes europees i d'altres provinents d'altres administracions com la Diputació o la taxa turística. Parlem d'esports. L'amatera del Palafolls va disputar dissabte a la tarda la sisena jornada de la Lliga de la Segona Catalana de Futbol, sumant un nou empat al seu historial al quart de la temporada després de 5 partits jugats. El partit els enfrontava fora de casa contra l'Aro Club Esportiu i va acabar amb empat a 2. Els locals de l'Aro obrien aviat el marcador amb un gol al minut 7 de Marcel Pons. No seria fins poc abans d'acabar la primera part al minut 40, quan un penal a favor del Palafolls permetia a Lorenzo Hernández marcar el gol de l'empat a 1. Amb aquest resultat començava la segona part i 5 minuts després de l'inici el Palafolls tornava a marcar. Va ser el mateix autor del gol de penal, Hernández, l'encarregat de col·locar l'1-2 al marcador de l'estadi municipal Castell d'Aro. Amb aquesta nova victòria, i ja van 4, l'amateur B del Palafolls se situa en tercera posició de la Lliga de Quarta Catalana, empatant a punts amb l'Unió Esportiva Tossa. L'altra cara de la moneda d'aquest cap de setmana la va protagonitzar l'amateur B, que va golejar dissabte el Lloretenc Futbol Club al Palestàdium Lluís Moner. Els de David Gascons van aconseguir guanyar per un 4-0, un partit que al final de la primera part ja guanyaven per 3-0. Seguim amb esports i en aquest cas marxem fins a Calella, i és que aquest dissabte es va celebrar la gala del centenari del Club de Futbol Calella. Els 13 equips de l'escoleta del club van anar desfilant per l'escenari de la sala polivalent. Durant l'acte es va projectar un vídeo preludi d'un altre produït per Ràdio Calella Televisió i que es presentarà a finals d'any en un altre acte del centenari del club. A l'entrada de la sala polivalent s'hi podia veure l'exposició de fotografies relacionades amb els 100 anys del club, que ha fet fotofilm i que ja es podria veure a la Fira de Calella i l'Alt Maresme. A l'acte hi van intervenir el president del Club del Futbol Calella, Jordi Tubert, el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, i l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, on van destacar l'esforç del club, que ha fet 100 anys amb moltes vivències i circumstàncies històriques diferents. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, va destacar el mèrit d'arribar a complir 100 anys com a club.
Heu passat, com tots els clubs, moments molt bons, moments d'eufòria, moments de dificultats, moments de dalt de tot, però heu mantingut el club. 100 anys d'esforç, de treball. Felicitar, encoratjar també a tots, a part de la directiva, a tots els jugadors que esteu aquí, a tots els entrenadors que esteu, heu de fer una feina de formació importantíssima, a tots els xavals, als pares, que heu de tenir molta paciència. Felicitats a tots, felicitats als expresidents per la feina que heu fet, i als que esteu ara, felicitats perquè esteu una feina extraordinària. Visca el Calella, visca el futbol.
El reconeixement també se li va entregar al propietari del bombo de Mar, que sona als camps acompanyant a l'afició, i també es va fer reconeixement a expresidents del club com Josep Maria Martínez, Francesc Picó, Mateu Aspas o Francesc Montero. Al seu temps, la Federació Catalana també entrega al president un recordatori dels 100 anys del club per part de la Federació Catalana. Arribats a aquest punt de l'informatiu vespre, anem a saber la previsió meteorològica per les properes hores i per demà amb en Quim Serra des del Servei Comarcal del Maresme. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El temps ha anat canviant al llarg del dia d'avui. Després d'un matí, un migdia, molt assolellats, aquesta tarda els núvols han estat més abundants i, de fet, al llarg d'aquesta pròxima nit matinada, aquí al Maresme no es descarta alguna gotellada. Durarà poquet, però, aquest petit canvi de temps, ja que demà, tot i que el dia començarà encara amb força núvols, ràpidament s'obriran grans clarianes i el sol s'acabarà imposant, sobretot a cara al migdia i la tarda, amb unes temperatures que, això sí, demà baixaran un palet, amb vents que seran molt fluixos de cara a demà, vents que bufaran variables al matí del sud-sud-oest a la tarda, i la situació marítima de moment continuarà molt tranquil·la, amb mar arrissada i àrees de marejol poc importants.
Doncs fins aquí hem arribat amb l'informatiu vespre d'aquest dilluns 9 d'octubre, un informatiu marcat per diverses notícies, també encara relacionades amb la celebració del referèndum. La política marca l'actualitat, però nosaltres també hem de parlar d'altres temes i per això ho intentem. A l'apartat tècnic hem tingut a Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Res més per la nostra part, que acabeu de passar un bon vespre, una bona nit, i ens retrobem demà a la mateixa hora. A reveure, adeu-siau.